Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Repassem l'actualitat, parlem del vent i de la mala mar que continuen sent aquesta hora i per a les properes hores també es preveu que sigui així protagonistes a Catalunya. El temporal marítim d'aquest cap de setmana ha fet en les últimes hores destrosses importants a tot el litoral català. Ho ha explicat avui el director general de Protecció Civil, Joan Delort, que ha dit que en alguns indrets fins i tot hi ha hagut molta virulència. Protecció Civil manté activat el pla Procicat pel fort onatge i en prealerta pel vent. L'Ajuntament de Badalona ha decretat zona d'emergència al litoral de la localitat pels danys que hi ha hagut i el consistori està preocupat especialment per un col·lector que s'ha trencat. Canviem de tema. El govern català ofereix a la CUP un impost a vehicles contaminants, però sense pujar l'IRPF. La proposta de l'executiu, format per Junts pel Sí, i que ara han de debatre les assemblees territorials de la CUP, també inclou destinar 45 milions d'euros a la renda garantida de ciutadania i 140 milions per a la contractació de nous docents. Tot plegat s'emmarca en el debat parcial de les esmenes als pressupostos, uns pressupostos que tenen ja el compte enrere pel que fa a la que podria ser l'aprovació definitiva a principis de febrer. I hem sabut avui també que el PP ha demanat als seus companys de files a Brussel·les que no vagin a la conferència que farà demà a la capital comunitària europea el president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras, tots dos acompanyats pel conseller Raül Romeva. González Pons, que és el responsable popular al Parlament Europeu, diu que no és un acte oficial i que és com una reunió en una cafeteria, assegura. I també hem sabut avui que les comunitats de veïns estan ofegades per la morositat dels bancs. Els bancs deuen milions d'euros a les comunitats de propietaris per impagaments. Amb aquest apunt acabem. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
Bossòst era Val d'Aran 106.0.
Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
Ràdio Estel.
Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit novament, amics i amigues. Portes obertes per acollir les persones sense llar i ajudar-les. Així es podria resumir l'experiència que l'Església de Santa Anna ens ha donat a tots aquests últims dies, en obrir tot el dia davant l'onada de fred. És un exemple del que l'Església fa, per cert, no ho fa ara per primera vegada. Ja se n'han obert moltes de portes d'esglésies i de dependències parroquials per a persones sense llar. Ha tingut un gran ressò i des d'aquest programa no podem fer altra cosa que celebrar-ho. Al centre de Barcelona s'han obert aquestes portes les 24 hores del dia en les últimes jornades per atendre les persones més necessitades davant aquesta onada de fred intens. S'han habilitat un total de 12 llits a la sala capitular i s'ha ofert caldo, cafès i pastes. L'última notícia de què disposem és que aquesta nit passada es van atendre 81 persones. Hi va haver també ahir una reunió amb representants de l'Ajuntament de Barcelona i de Càritas Diocesana, durant la qual es va decidir que ja s'anés eliminant l'acollida nocturna a la mateixa parròquia de Santa Anna. A partir d'aquí s'aniran derivant a través d'entrevistes a tècnics de Càritas les situacions de cadascuna d'aquestes persones i després l'Ajuntament s'ha compromès a acollir algunes de les que s'han atès a Santa Anna sense especificar-ne el nombre. Seran derivades als seus albergs. S'espera que per aquest dijous a Santa Anna hi hagi acollida una trentena de persones en torns de dia. Amb aquestes dades comencem i ho fem felicitant la parròquia de Santa Anna, Càritas Diocesana de Barcelona i en general l'arxidiòcesi, que a través del seu arcabisbe Joan Josep Omella i del bisbe auxiliar Sebastià Taltabull hi han donat suport explícit. Avui dediquem el programa a les migracions, amb motiu de la celebració diumenge de la setmana passada del Dia Mundial del Migrant i el Refugiat. Tindrem la reflexió del president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, una primera part parlant del programa d'atenció al fet migratori de Càritas Diocesana de Lleida, amb dues persones vinculades a aquesta comissió de migració, Estefania Soler i Pilar Etsaúz, ens acompanyaran des de Lleida. I després, com a testimoni, ens visitarà Jonás Álvarez, un veneçolà que s'ha integrat molt bé a Catalunya. I parlarà amb ell avui el nostre col·laborador de Càritas Diocesana de Terrassa, Iñaki Pardo. Això, les notícies, l'agenda i una mica més fins a les 9. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de la resta de l'equip, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. El missatge de la caritat.
El programa el dediquem avui, com us anunciàvem ara, a les migracions. La Comissió de Migracions de Càritas Catalunya gestiona tots els continguts que farem avui. És per això que la reflexió ens la fa el mateix president de Càritas Catalunya, també director de Càritas Diocesana de Tarragona, Francesc Roig. Ens escolta ja des de l'estudi de l'Arcabisbat de Tarragona, amb l'assistència tècnica del Santi Grimau. Francesc Roig, senyor Francesc Roig, bona nit, endavant.
Bona nit. Fa tot just dos diumenges celebràvem la Jornada Mundial de l'Emigrant i del Refugiat. I en aquestes dates de fred, en aquestes dates de mal oratge de temps, però no solament és un mal temps en el sentit meteorològic, sinó que també és un mal temps en el sentit personal per a moltes famílies, per a moltes persones que han de travessar unes línies difícils de situació entre un país i un altre i estan clavades al fang, clavades al fred, clavades a la neu. Per tant, aquest, diguem-ne, títol que tenia el missatge de menors migrants vulnerables i sense veu es fa de nou més realitat que mai. Un lema precisament escollit pel mateix Papa Francesc i que va voler centrar l'atenció en els més petits, entre els petits. I aquest factor, podem aprofitar l'avinentesa de la data que he dit abans i de la situació social que tenim i que encara no hem resolt, no ha millorat per a moltes persones i fins i tot jo diria que ha empitjorat per a tots aquells que han hagut de fugir de la guerra i de la fam. Càritas continua reafirmant-se en un sí rotund per a l'acollida dels refugiats i dels migrants vulnerables. I això ho fa com sempre ha fet, des del vessant qualitatiu que suposa l'atenció als desvalguts per tal de seguir avançant en la millora d'un sistema d'acollida centrat sempre en la persona. Des de Càritas constatem que moltes de les persones que arriben al nostre país no aconsegueixen ni tan sols parlar bé l'idioma i mostren preocupants complicacions d'àmbit psicològic o social, a més de no disposar d'un habitatge alternatiu digne. Per això mateix, l'objectiu de Càritas no és altre que el de seguir aprofundint en la intervenció i la identificació de possibles noves línies d'actuació eficaç i convincent per enfortir més i millor l'atenció a tots els refugiats que ens arriben. Precisament, ara, la Generalitat de Catalunya posarà en marxa un programa de refugiat en què, previsiblement, es podrien arribar a acollir uns 4.500 refugiats. Càritas sempre ha procurat mantenir a l'alça el ritme vital de les persones arribades que necessiten tenir un recorregut progressiu d'adaptació i d'integració a l'entorn social que els acull. Perquè el dol migratori és un camí de llarg recorregut que no s'acaba en uns quants mesos. I això és així per una simple aplicació del principi de subsidiarietat defensat des de sempre per la doctrina social de l'Església. Per això mateix, Càritas, com el mateix Papa Francesc va fer la crida humanitària i d'això ja fa més d'un any, no ha defallit un sol moment des de la base de les Càritas parroquials per la preparació de l'acollida a tots els refugiats que convingui. La resposta ha estat efectiva i fins avui ja es disposen d'un seguit de disponibilitats per tal de poder acollir les persones que arribin, a més de fer una implicació intensa de tots els voluntaris, entre traductors, educadors, sobre aquesta qüestió que tant i tant ens preocupa. Per això mateix, recordem de nou que, malgrat que les gestions de l'Estat no han fet visible l'arribada d'aquests refugiats, Càritas continuem estant amatents, disposats a acollir i disposats a donar una abraçada a tots els que necessiten aquest escalf humà, però sobretot vivencial.
Moltes gràcies i esperem que també la presència de Càritas en reunions com aquesta de demà amb la Generalitat sigui una bona manera també de contribuir a l'ajuda a les persones migrades i refugiades que venen entre nosaltres. Moltes gràcies, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, per haver-nos acompanyat amb la seva reflexió i molt bona nit.
Molt bona nit a tots els oients.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. La caritat és notícia.
Càritas Diocesana de Vic i la Fundació Mil·lenari han signat un conveni de col·laboració que ha de permetre millorar la formació de beneficiaris de l'acció de Càritas i facilitar així la seva inserció social i laboral. Aquest acord contempla que la Fundació Mil·lenari pugui oferir algunes places gratuïtes de la seva àmplia oferta de cursos, així com facilitar informació d'ofertes laborals d'aquelles empreses en què imparteix formació. El conveni s'inscriu dins el programa Empreses amb Cor de Càritas, en què promou la implicació de les empreses en realitzar accions de responsabilitat social empresarial per afavorir el benestar social i els valors de solidaritat, justícia, respecte i igualtat, especialment en aquells col·lectius més desfavorits.
A motiu de la Jornada Mundial del Migrant i Refugiat, Càritas Diocesana de Barcelona es va adherir a la vetlla de pregària amb el tema Centre d'Internament d'Estrangers, una violència que deshumanitza, que van convocar dissabte 14 de gener davant del CIE de la Zona Franca a Barcelona els voluntaris de la Fundació Migra Studium per denunciar la deshumanització que es viu en el Centre d'Internament d'Estrangers. Més de 200 persones van assistir a la trobada, que va ser molt emotiva i va servir per sensibilitzar, però alhora mobilitzar, sobre una realitat invisible i per demanar la cessió de la violència i l'opressió a totes les persones que passen pel CIE.
Dilluns passat, el delegat episcopal de Càritas Espanyola, Vicente Altava, va ser a Girona per impartir una sessió de formació destinada als conciliaris de les diverses càritas parroquials i interparroquials de la diòcesi, així com als preveres i diaques implicats amb els diversos serveis que porta a terme aquesta entitat d'acció social de l'Església Catòlica. La jornada va tenir lloc al casal Bisbe Cartanyà i es va centrar en el tema l'espiritualitat que anima l'acció sociocaritativa de l'Església.
El Servei de Càritas Interparroquial de Tarragona, Cafè i Caliu, ha proporcionat prop de 27.400 esmorzars durant l'any 2016. Aquest servei cobra les portes cada dia de la setmana, de 8:45 del matí fins a 11:45 del migdia, va néixer amb la finalitat d'oferir l'àpat més important del dia a aquelles persones que no tenen on viure, no tenen recursos econòmics per menjar o bé estan de pas per la ciutat de Tarragona, però també ofereix companyia per a aquelles persones que estan soles. Aquest servei no es podria portar a terme sense els gairebé 30 voluntaris que treballen amb constància i dedicació per oferir cada dia una mitjana de 100 esmorzars, ni sense les donacions i col·laboracions d'empreses, entitats i particulars. Pastisseries, supermercats, grans marques comercials, entre d'altres, aporten aliments i serveis per millorar la vida d'aquells que tenen menys recursos econòmics.
Seguim repassant l'actualitat d'aquesta setmana. Càritas Diocesana de Terrassa, l'Ajuntament de Mollet del Vallès i la Fundació Formació i Treball van signar dimarts passat un conveni de col·laboració pioner a Catalunya per a la instal·lació de contenidors de roba usada a tot el municipi. D'aquesta manera s'articula la recollida de roba i alhora es potencia la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social. A partir del febrer, 10 d'aquests contenidors es disposaran per diferents punts de la ciutat. El director general de Càritas Diocesana de Terrassa va dir que aquesta iniciativa, que neix a Mollet i que es vol estendre a 54 municipis més entre els dos vallesos, se suma al gest de l'Ajuntament l'any passat, que va consistir a oferir un local a Càritas on hi ha l'actual botiga solidària.
L'Agència de Salut Pública de Catalunya a Girona ha començat a fer formació en higiene i seguretat alimentària a unes 300 persones voluntàries de Càritas Diocesana de Girona durant aquest primer trimestre de 2017. Aquesta formació és fruit del conveni de col·laboració entre el Departament de Salut i Càritas Catalunya. Es faran 7 sessions repartides arreu del territori gironí, la primera de les quals va començar dimarts passat a Malgrat de Mar. La resta tindran lloc a Olot, Figueres, la Bisbal d'Empordà, Palamós, Santa Coloma de Farners i Girona. L'objectiu de les sessions formatives és promoure i millorar l'educació i els coneixements dels voluntaris de l'entitat en matèria de seguretat alimentària, a més de donar consells per mantenir una alimentació equilibrada a baix cost i aprofitament segur dels aliments.
Càritas Catalunya va fer publicar una nota de premsa dimecres passat en la qual lamenta la lenta implementació de les mesures acordades al Parlament de Catalunya en el ple monogràfic sobre pobresa dins la resolució 17/11, concretament sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional, i demana a la Generalitat de Catalunya que acceleri aquestes mesures, ja que només se n'estan aplicant un 38% fins al dia d'avui, després de gairebé 10 mesos d'haver-se acordat.
Càritas Espanyola es va sumar a la petició a la que durant la setmana passada es van subscriure 430 organitzacions de tot el país que treballen en defensa de drets humans, migracions i refugi i de la societat civil en suport de la crida perquè no es morin de fred. en la qual sol·liciten al govern d'Espanya i a la Comissió Europea, en coordinació amb els governs de Grècia i els països dels Balcans, una operació a nivell europeu de protecció contra el fred de manera eficaç i ràpida, que disposi les mesures d'emergència necessàries de cara a garantir les condicions mínimes d'habitabilitat de les persones refugiades.
Encara més actualitat, Càritas Sabadell va participar juntament amb la Creu Roja en l'operació Fred que es va engegar des de l'Ajuntament de la capital del Vallès Occidental. Càritas va obrir un espai d'acollida de dimarts a dijous, concretament a la tarda, de 5 a 8, en la qual es va donar berenar i també dutxa i roba. En el servei sempre hi havia un tècnic més dos voluntaris de suport. Aquest servei s'oferirà més endavant sempre que es consideri necessari.
Segons una informació del diari El Segre de divendres, Càritas Catalunya i l'Institut de Microcirurgia Ocular, IMO, es van reunir dijous amb l'Ajuntament de Lleida per portar a terme un programa altruista de revisions oculars a menors de famílies en situació de vulnerabilitat. Càritas Diocesana de Lleida posarà en marxa la campanya amb la cobertura econòmica de Càritas Catalunya, entitat que finançarà els tractaments que puguin necessitar els menors que se sotmetin a la revisió gratuïta. La visita protocolària a la paeria va servir per buscar la màxima sinergia en un primer contacte entre l'Ajuntament i les entitats amb l'objectiu d'impulsar el projecte aquest any. A la reunió van assistir l'alcalde Àngel Ros, així com el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, el secretari general de l'entitat, Josep Civit, i la directora executiva de l'IMO, Francisca Rodríguez.
I l'Associació pel Refugi Casa Nostra, Casa Vostra ha organitzat una recollida de signatures a la qual Càritas Diocesana de Vic s'hi ha adherit per fer una crida a les institucions catalanes davant la inacció de l'Estat espanyol i del seu incompliment en el compromís de rebre 18.400 persones en un termini de 2 anys. La crida es concreta en 4 punts. El primer és actuar definitivament davant aquesta situació tal com ho reclama la ciutadania perquè Catalunya sigui terra d'acollida. En segon lloc, garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones migrades a Catalunya. Una tercera petició és defensar el dret a la lliure circulació de les persones. I, finalment, la quarta, treballar per erradicar les causes d'injustícia, violència estructural, guerra i vulneració dels drets humans en origen, que són l'arrel dels moviments forçats de població. Fins aquí l'actualitat. Ja sabeu que teniu més notícies al Facebook de Càritas Catalunya i a les xarxes socials i webs de les Càritas Diocesanes.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar. El treball caritatiu de la setmana.
Avui en aquest programa dedicat a les migracions us volem presentar el programa d'atenció al fet migratori de Càritas. És una iniciativa que funciona a la diòcesi de Lleida i per extensió a les comarques de Lleida i la volem comentar amb Estefania Soler i Pilar Echaúz, que ens acompanyen ja des de l'estudi de COPE Lleida, agraint a aquesta emissora la seva col·laboració avui amb Jordi Pérez a les vies de so. Comencem aquesta exposició. Una presentació que ens fan des de Lleida, com us dèiem, Estefania Soler, advocada al programa d'atenció al fet migratori i també responsable de sensibilització del mateix programa. Bona nit i benvinguda a Ràdio Estel, a la veu de Càritas.
Hola, bona nit, Ignasi, què tal?
Molt bé, gràcies. I també ens acompanya Pilar Echaúz, tècnica del programa de formació i voluntariat i del programa Joves amb Valor. Bona nit, també.
Bona nit.
Gràcies. En quins programes vostès participen dins de Càritas i quina és la seva funció pel que fan?
D'acord, mira, començaré jo, sóc l'Estefania.
Estefania, sí, endavant.
Doncs jo sóc advocada del programa d'atenció al fet migratori i com a dins d'aquest programa el que fem és assessoria jurídica a l'immigrant, d'acord? I el que fem és, pues, això, no? En tema de documentació, etc. I ara suposo que també ens tocarà el tema de refugiats, també donar una miqueta de suport. I a dins d'aquest programa d'atenció al fet migratori tenim l'àrea de sensibilització, de la qual sóc responsable, i bueno, fem diferents activitats, i entre elles la que venim a presentar avui.
Uh-huh. I en què consisteix aquesta activitat, aquest programa?
Bueno, jo treballo a l'equip de voluntariat i formació, i porto el programa Joves amb Valor, que fa divulgació del voluntariat a Càritas. Llavors, també participem en algunes iniciatives d'aprenentatge servei i coordino la formació del voluntariat com de la resta de personal de Càritas. Llavors, amb l'Estefania, com que jo faig xerrades a les escoles de sensibilització, d'iniciació al voluntariat, etc., vam pensar que una de les coses que sí que tindríem que introduir també és una mica l'atenció al fet migratori. Ens va agradar molt perquè tenen molt d'èxit les tertúlies que fan i llavors vam pensar que seria interessant col·laborar.
Bueno, ara la Pilar parla de les tertúlies i potser no ho he explicat. Dintre del programa d'àrea de sensibilització, del programa d'atenció al fet migratori,
sí.
Estem impulsant de fa 3 anys un programa que és les tertúlies, l'espai intercultural de la ciutat de Lleida, on vam pensar que era bo sensibilitzar els nostres voluntaris, els voluntaris de Càritas, d'acord? Que són grans, són gent gran normalment. I llavors el que fem és, una vegada al mes, fem unes tertúlies amb un cafè, unes pastetes i tal, i traiem un tema en comú. I en aquestes xerrades hi participen voluntaris nostres i voluntaris estrangers de cada un dels continents. Anem xerrant, anem traient un tema, ens anem posant d'acord i els nostres voluntaris, els voluntaris de Càritas, poden preguntar lliurement, sempre des dels respectes, clar, als voluntaris estrangers, pues, qualsevol inquietud que tenen, dubtes o tal. Vam pensar que era una bona manera, si coneixes el de fora, no?, que se't vagin trencant aquest tipus d'estereotips, prejudicis que puguis tenir, etc. I la veritat és que està funcionant molt bé, eh? La veritat és que sí.
Molt bé, fantàstic. Avui amb Estefania Soler i Pilar Etxaúz parlem del programa d'atenció al fet migratori de Càritas, una iniciativa basada en l'experiència de treball de sensibilització sobre els estereotips i el fet migratori. Es fa en bona part en centres educatius a Lleida i també a la comarca del Segrià. Ara ens ho comentaran. Què és el que vostès estan fent ara a les escoles i instituts des del vostre programa?
A veure, des de Joves amb Valor, la idea és que la gent jove prengui consciència de les realitats d'injustícia, desigualtat i pobresa que es donen en el nostre món, però no solament en països llunyans, sinó en les realitats més properes a casa nostra. Llavors, cal donar una resposta a aquestes situacions i en les nostres xerrades expliquem quina és la resposta que dona Càritas. Uh-huh. Expliquem al voluntariat com és un voluntari, que és una persona que dona 4 coses, per això a vegades fem un paral·lelisme entre els 4 acords i les 4 coses, no? Dona el seu ser, el seu saber, el seu fer i el seu temps. És a dir, que dona part de la seva vida. I una mica això ho enllacem amb el missatge evangèlic, allò que diu que ningú estima més que aquell que dona la vida pels seus germans. Llavors, dintre del contingut d'aquestes xerrades, va ser quan vam estar lligant amb l'Estefania. A les escoles que arribem, bàsicament, són secundària, tot i que hem fet alguna dinàmica en escoles de primària, sobretot el Dia de la Pau, però en principi ens dirigim més a la gent d'ESO, gent de batxillerat, i últimament, perquè pensem que no estan tan contemplats i pensem que som importants, a la gent de formació professional, que a més, en general, acostumen a tenir molt bona resposta. Uh-huh. I llavors, a partir d'aquí, i de col·laborar en alguns casos amb l'assignatura aquesta de servei comunitari, uh-huh, utilitzem la tecnologia de l'aprenentatge servei i, pues, per exemple, en alguns casos, pues, hem fet campanyes, hem fet acompanyaments a gent gran i ara en aquest moment el que pensem és que ens hem de centrar sobretot en fer una espècie de campanya anti-odi, no? Anti-rumors, anti-rebuig del diferent. Mm-hmm. I és a partir d'aquí que vam seure l'Estefania i jo i un voluntari que tenim de Follonero, que és l'Abel.
El teniu a peu d'obra.
Que és el Rafael, perdó, que el Rafael fa, dintre de la dinàmica, s'assente enmig dels alumnes i és el que fa les preguntes més punyeteres, per això li diem el Follonero,
sí.
Perquè realment fa pensar en moltes coses que ens fa sortir del de l'estereotip, del tòpic, mm-hmm. etc.
Sí, és bo tenir també aquesta veu que s'acosti més a la sensibilitat dels nens, adolescents i joves que us poden escoltar en aquests centres educatius. Mm-hmm. Important el que ens explicava ara Pilar Etsaúz, tècnica del programa de formació i voluntariat i del programa Joves amb Valor. Estefania, no sé si vol afegir alguna cosa sobre el que s'està fent a les escoles i instituts.
Bueno, jo el que volia afegir és que, així com vam veure la necessitat del major d'edat, no?, que tenim com a voluntari a Càritas, vam creure convenient que la persona jove, el jovent en general, també havia de veure aquesta realitat i de ser-ne coneixedor. De fet, hem parlat amb professors i tal i ens han dit que n'hi ha que no tenen mai cap contacte amb la immigració, no? Depenent del col·legi on anem o de la zona on estan, d'aquí a Lleida parlo, a Barcelona potser és diferent, però uh-huh. mai han tingut contacte amb el que és immigració. Els hi cau com a molt lluny. Inclús ens explicava un professor que a vegades es fan passar per un carrer concret, no?, per anar, jo què sé, a exposicions de Caixa Fòrum, etcètera, que és el carrer Cavallers de Lleida, on s'acumula bastanta immigració, perquè en tinguin coneixement, no vegin aquesta realitat. I realment ens hem trobat que els nanos participen molt, fan preguntes i realment han dit coses molt coherents, no?, quan els llencem preguntes, quan els fem participar. La veritat és que hem tingut bona acollida. Però sí que a vegades notem això, no?, que no en tenen prou coneixement de la realitat i que sí que es basen molt en tòpics i estereotips. Això poder sí, sí, sí.
Sí, sí. Anar a parlar de totes aquestes realitats és entrar en un món del qual potser no són els culpables, aquests estudiants, no?, que tenen aquests
Exacte,
estereotips, sinó
sí.
que són una mica víctimes d'alguna part de la nostra mentalitat que se'ls cola i que potser és negativa, és de rebuig amb el fet migratori, amb el refugiat, amb aquella persona que necessita ajuda. Bé, seguim. Us volia preguntar, Estefania i Pilar, què us va inspirar per fer aquesta mena de formació als centres de secundària i per què les vau proposar, aquestes sessions?
Home, bàsicament perquè nosaltres ja portàvem 3 anys fent aquest tipus de xerrades i vam pensar que, bueno, moltes... Bàsicament nosaltres ho fem en escoles cristianes, tot i que hem fet propostes i en algun moment amb aprenentatge servei hem estat amb l'ensenyament públic, però, clar, coneixent una mica el que anàvem a explicar, vam pensar que en la variació no està el gusto i que havíem d'ampliar les xerrades, explicar que hi ha més programes a Càritas, que no solament el que... Treure també una mica el tòpic de Càritas, el ropero i poca cosa més, no? Vam pensar que, a més, és un moment en què els drets humans de migrants i refugiats estan molt agredits. Vam pensar que s'havia de treballar d'aquesta manera, és a dir, que s'havia d'entendre una mica no solament el que surt a la tele, sinó explicar, donar-li paraules. De fet, el que fem quan parlem, una de les dinàmiques que fem és sentar-nos i dir, agafem el diccionari, i què vol dir rumor, i què vol dir estereotip, i què és un tòpic, què volem dir quan diem racista, que... És a dir, el que mirem és de donar eines d'expressió als alumnes, però també que puguin acabar de definir, de descriure les situacions que es veuen.
Mm-hmm. Jo vull afegir, a més, que em sembla que bueno, aquest jovent de tercer, quart d'ESO, primer i segon de batxiller, que és on ens dirigim principalment, seran la població, no?, i els ciutadans que conviuran de ple amb aquesta realitat migratòria i que això no s'atura i que volem arribar a una certa normalitat, no? Vull dir, la generació potser més gran, per exemple, dels voluntaris de Càritas, la nostra, entre 40 i 50 anys, ja ho veiem com un fet nou, curiós, no? A veure què passa, ni a què rebutgen ni a què ho acullen bé, però la generació aquesta ja la veurà, o sigui, conviurà plenament amb la immigració. I més val que es vagin acostumant a que sàpiguen què hi ha i que ho vagin acceptant com una riquesa, vull dir, que tot suma, tot el que portaran de fora suma i per tant s'ha de viure així. No s'ha de viure com un fet diferencial i amb por, sinó com un fet normal i que, a més, bueno, al damunt ens poden aportar coses noves, no? Jo penso que s'ha de viure així i així ho hem de poder transmetre nosaltres.
Bé, és important també parlar avui amb Estefania Soler i amb Pilar Echaúd de les respostes i les reaccions que el jovent mostra sobre tot allò que vostès els expliquen. Quina reacció hi ha davant de les xerrades i quina valoració en fan ells i vostès també, a partir del que veuen?
Doncs jo...
Estefania Soler, comença vostè, endavant.
Sí, sí. Repeteixo el que he dit abans. Jo he trobat, la veritat, molt bona acollida. Home, quan entrem a classe, no? No sé si els han dit els professors o no, estan així una mica revolucionats i no saben ben bé a què van i tal, però amb les diferents dinàmiques que hem fet, que després explicarà la Pilar, la veritat és que després tenen molt bon acolliment i curiositat, no? He notat això també, curiositat i també... els veus carregats de prejudicis, no sé si per l'àmbit familiar, per l'àmbit local on viuen, pels mitjans de comunicació també, no ens podem deslligar d'aquí, no? Depèn de quines notícies es donen. De tot un entorn, clar, venen una mica amb aquest pes, no?, al damunt, però la veritat és que s'ho passen bé, tenen bona acollida, intentem fer les classes dinàmiques i les xerrades, etc. I la veritat és que hem tingut molt bon acolliment i la veritat és que vull dir, bé, el resultat ha sigut positiu i les valoracions també,
Bàsicament perquè, sí, a més, després de cada sessió, nosaltres fem una avaluació i, en general... les avaluacions són bastant bones. N'hi ha algunes que són més bones que unes altres, perquè hem tingut diferents formats. És a dir, per exemple, n'hem fet una amb el testimoni d'un noi arribat en Pastera, que ara està treballant amb nosaltres, que venia de Gàmbia. Evidentment, aquesta era una sessió molt interessant, bàsicament perquè era gent de cicles formatius de grau superior d'integració social i que, per tant, podien entendre molt bé els matisos de com aquest noi va arribar i quin treball es va fer amb ell.
Tot el procés migratori, no? Des de la sortida i pagar a Senegal, no? Perquè de canvi van a Senegal pagar el noi que li proporcionava la Pastera fins a arribar aquí i que Càritas nosaltres li vam fer papers a aquest noi.
Llavors, clar, evidentment... el que no podem fer és passejar el nostre company una mica, exhibir-lo, no? Vam pensar que el seu testimoni era molt important i que ens semblava que havia de ser per alumnes que el poguessin apreciar i poguessin entendre bé quin era aquest cicle vital. D'altres hem fet reflexions sobre els drets humans, perquè moltes vegades quan parlem de drets humans no sabem o no volem... O no ens han explicat quina força tenen els drets humans. I l'Estefania aquí, com a advocada, explica molt bé quina força tenen els drets humans.
I d'on venim, d'origen, no?
Exacte.
De classe dels drets humans, que és important també que sapiguem d'on parteixen, no? I que hi ha episodis històrics que es poden arribar a repetir. Vull dir, que és important que ho tinguem sempre molt present, això.
I això ho hem treballat. Jo, com a historiadora que sóc de formació, doncs també m'ha agradat explicar una mica quina ha estat l'evolució i l'Estefania com a advocada la força que tenen, però en qualsevol cas són la base en aquest moment de lo que seria la cultura occidental, però que les estem tenint molt poc en compte. I després també hem fet dinàmiques de xerrades antirumors, és a dir, entendre una mica el que és un rumor, entendre la força negativa que pot tenir un rumor, entendre la diferència entre un prejudici i per exemple, un estereotip. Entendre tot això i, pues, no sé, estereotips que nosaltres hem donat, no? Quan diem gent gran, què us imagineu? L'abuelo amb la boina i el bastó, no? I la mangala, quan en realitat, pues, gent gran també poden ser els Rolling Stones. No? I entendre una mica que el tòpic s'ha de deconstruir, per arribar a copsar una realitat més ampla.
Inclús desmuntant rumors propis, perquè Càritas, la veritat és que en té molts, que si el carrito del Mercadona, que si paguem els cotxets d'escrius petits, no sé, perquè Lleida en volten molts, jo no sé, amb altres ciutats, doncs pues també una mica sí, desmuntant també. Això.
Sí. Després els temes relacionats amb l'assistència sanitària,
correcte,
les superfícies comercials d'alimentació que poden obrir els diumenges, alguns ciutadans atribueixen això al fet que siguin immigrants, és pel volum de superfície, no pas perquè siguin immigrants.
Ah, exacte, sí. I depèn de la nacionalitat, no? Té les seves variants. Jo què sé, els xinesos, per exemple, que no paguen impostos, no sé d'on ho han tret, però ho diuen així. Vull dir, temes molt concrets que veig que sí, que s'han extès per tot el territori. Llavors, sí, ens dediquem també a desmuntar així concretament, no? El tema de la sanitat també, els hi posem exemples, no? No creieu que la immigració és una població bastant jove, que potser utilitza menys que... I llavors ells van reflexionant amb això, sí.
Després també la idea que ens veiem com un agent educador més. És a dir, l'escola cada vegada ha de tirar els murs al terra i nosaltres hem de ser també educadors. Diuen que per educar un nen cal tota una tribu, doncs volem formar part d'aquesta tribu.
Volem ser agents antirrumors, no? Que ens agrada molt
també,
aquest concepte.
També ens agrada molt.
Sona molt bé. Sí. Sona fins i tot divertit, però molt bé, en positiu, en el sentit seriós de la paraula. Sí. Amb Estefania Soler, advocada del programa d'atenció al fet migratori, i Pilar Echaúz, tècnica del programa de formació i voluntariat del programa Joves amb Valors, també. Hem parlat del programa d'atenció al fet migratori de Càritas Diocesana de Lleida. Avui que dediquem la veu de Càritas de Ràdio Estel a les migracions amb motiu de la recent celebració, ara fa 8 dies, de la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat. Tot això és pedagogia, també, no? És sembrar en la nostra societat perquè hi hagi més sensibilitat davant el fet migratori. Es veuen alguns fruits? Perdonin, no sé quant temps fa que ho fan, ho han dit abans, quant temps fa que fan aquestes xerrades?
A veure, l'Estefania fa 3 anys que fa les tertúlies, jo les intervencions a les escoles també fa 3 anys. De fet, a partir de campanyes que hem estat organitzant, hem tingut, doncs, per exemple, voluntaris per l'atenció directa a la campanya de temporers. Després hem tingut algun voluntari per gent gran. I, bueno, ara, en principi, també tenim d'alumnes majors d'edat, que sobretot els que venen més d'estudis del tipus social, que s'estan plantejant venir a Càritas i conèixer més tots els programes i, bueno, com a voluntaris.
Implicar-se. I juntes fa des d'aquest curs escolar,
sí,
no? Hem començat ara.
Aquest curs ens vam mirar els ulls i vam dir...
Fem-ho. Fem-ho juntes i fem-ho, sí.
Sí.
I des de l'octubre que estem.
Sí.
I tenim projecció, vull dir que...
Sí.
Ens estan demanant les escoles i l'institut.
Sí.
Doncs moltes gràcies per aquesta feina i també moltes felicitats. Algun desig per a l'acollida a casa nostra als immigrants, en general arreu de Catalunya i a Europa, els immigrants i els refugiats? Què podem fer com una veu tan important a la societat, com la veu de Càritas, però també com la veu de les persones que pensen en els immigrants, com en unes persones vulnerables i excloses de vegades?
Sí, jo crec que hi ha un tema que és bastant fàcil, que és no fer la diferència, no mirar-nos com un fet estrany, sinó com un ciutadà més, no? El que hem d'ajudar, com un de tu a tu. Són persones com nosaltres, persones que en aquest moment necessiten ajuda. Potser en endavant la necessitem nosaltres, no? Normalitzar. Aquesta seria la meva consigna. Normalitzar. No passa res. No parlar del fet migratori o de l'immigrant o el refugiat, sinó que són persones que en un moment determinat poden necessitar ajuda com ho podem necessitar nosaltres o altres ciutadans que també són catalans, no? O espanyols, és així. Penso.
Gràcies, Estefania. No sé si Pilar Echaúz vol afegir alguna cosa.
En la mateixa línia pensem que nosaltres hem estat refugiats, hem estat immigrants i que ho podem tornar a ser. I, de fet, molta joventut ho és ara. I penso que els hem de mirar com el que són persones com nosaltres, els nostres germans.
Fins aquí aquesta estona compartida amb Pilar Echaúz i Estefania Soler. Ens han acompanyat des de Lleida, gràcies a la col·laboració de COPE Lleida, que ens ha cedit la connexió i l'estudi. Esperem que es pugui seguir fent molta feina de paraula. Encara que la paraula no és l'únic, però també és important, no?, aquestes llavors que es van sembrant amb la informació, amb el diàleg. Les tertúlies també són diàleg, i la proximitat a aquestes persones que necessiten ajuda. Que vagi molt bé, i fins una propera ocasió. Estefania Soler i Pilar Echaúz, molt bona nit. Fins
molt bona nit i gràcies.
Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. La veu dels testimonis.
Testimonis de migracions. Avui a la veu de Càritas de Ràdio Estel connectem amb la diòcesi de Terrassa. Allà tenim el nostre col·laborador i company Iñaki Pardo. Ell parlarà durant els propers minuts amb Jonás Álvarez, un immigrant veneçolà integrat aquí a casa nostra. Connectem, doncs. Endavant, Iñaki, molt bona nit.
Bona nit, Ignasi. Aquí tenim el Jonás Álvarez, que ha estat participant dels programes de Càritas i ara és voluntari. Què tal, Jonás? Bona nit.
Bona nit, sóc en Jonás Álvarez, sóc veneçolà, tinc 26 anys i sóc migrant.
Quan fa que vas arribar a Catalunya?
Jo vaig arribar ja fa 4 anys.
I per quin motiu vas decidir marxar de Venezuela?
Vaig marxar per un tema personal. Em trobava una situació d'una mica, una dinàmica que no m'agradava. Estava treballant, però no tenia cap mires cap al futur. Vull dir, no pensava estudiar i en aquest tema doncs, me'n trobava estancat. Llavors, amb 22 anys, volia fer una altra cosa i la meva germana em va oferir venir aquí i l'oportunitat d'estudiar i vaig acceptar-la.
I has viscut sempre a Terrassa des que vas arribar aquí?
Sí, sempre a Terrassa. Vull dir, ella viu aquí des de fa 11 anys i es va establir aquí i jo també.
I com t'has adaptat al canvi de societat i de vida?
No em va costar tant com pensava que faria. Primerament per la gent. Jo quan vaig començar, gairebé als 4 mesos d'arribar, vaig començar un curs de grau superior. Em pensava que els companys serien una mica més complicats d'entendre, però vaig trobar que no, que el companyerisme era molt, molt important i em vaig trobar còmode ràpidament. A més, encara que fos de fora, això ho van entendre perfectament i es van adaptar no tant com es pot pensar, però sí que una mica el que em passava a mi.
I has tingut problemes d'integració, al fer la documentació?
D'integració no, perquè, per exemple, el principal tema seria el català, però en aquest punt he estudiat, després de fer el grau superior, he estudiat català i no he tingut problemes per aquí. El tema de la documentació sí que és un tema que vaig trobar molts problemes, sobretot perquè, com que vaig venir d'estudiant, però sense visa d'estudiant, llavors no vaig tenir papers, encara que podia estudiar, no podia, per exemple, buscar feina al mateix temps. Després de 2 anys del grau superior, vaig començar a buscar feina, però, esclar, per obtenir els papers, el més fàcil que tenia era l'arrelament social. L'arrelament social és, després de 3 anys, i amb un contracte de treball, és que poden fer els papers. El tema, al no tenir els 3 anys ni tampoc tenir el contracte de treball, es va complicar molt i vaig haver d'esperar-me gairebé 1 any sense fer res.
I al final com has solucionat aquest problema?
Bé, això recentment, l'any passat, vaig trobar per connexions una persona que es veia amb la necessitat d'una persona per cuidar-lo, i llavors va fer-me l'oportunitat de fer-me un contracte de treball amb totes les condicions per poder fer l'arrelament social.
I coneixes casos d'altres veneçolans que hagin vingut aquí a Catalunya? I quines diferències veus en el teu cas, en part integració?
Sí que conec casos. Ara mateix, al començament no, però sí que ara mateix sí que es veuen cada vegada més. Per exemple, hi ha parelles que venen directament, són matrimonis, i que bàsicament ho han deixat tot a Venezuela. Ja conec un cas que és bastant fort, que van deixar una companyia, van deixar cases, van deixar cotxes, perquè bàsicament ja no podien suportar tota la pressió. El tema de la integració és més complicat, perquè jo, al ser una persona sola, llavors t'has de buscar una mica més la vida, no? T'has de buscar una mica més com integrar-te. Però si vens amb més gent, el que passa és que, clar, no tens tanta necessitat, com que ja tens una persona amb qui parlar, amb qui moure't per aquí, llavors pot ser la necessitat més tan gran. I el tema de les papers és diferent, perquè jo quan vaig arribar aquí, Venezuela no estava en una situació tan complicada, per tant, el tema de l'asil polític no era tan popular com ho és ara pel venezolà. Llavors el venezolà que arriba normalment busca la figura de l'asil polític per poder accedir als papers.
Veiem que parles un català bastant fluid i sense problemes. T'ha costat aprendre l'idioma?
No, realment no. Primer, és un avantatge que és que castellano parlant per naturalesa. Tens aquesta afinitat amb tots els idiomes que són del llatí. Però després que... Esclar, sí que va costar una mica el començament, perquè com estava estudiant directament vaig entrar en una dinàmica de que els professors, si volen, parlen en català. I clar, al començament no entenia gaire del que m'explicaven, però a poc es pot aprendre. Però després, si t'ho prens seriosament, no hauries de tenir cap problema per aprendre català. Hi ha molts programes aquí a Terrassa, per exemple, hi ha el Xerrem, que és a les biblioteques, i el Centre per l'Organització Lingüística, que ofereix cursos gratuïts, és on vagi. Vull dir que hi ha moltes eines per aprendre català. Llavors, en aquest sentit, no vaig tenir problemes quan vaig decidir realment estudiar-ho.
Com vas arribar a Càritas?
A Càritas vaig arribar perquè després d'acabar el grau superior que he fet, em trobava en una situació en què, encara que ja tenia una cosa fet, que eren els estudis, no podia treballar directament, sobretot pel tema dels papers. Llavors el que vaig fer és buscar alguna mena d'assessorament. I vam parlar de Càritas com una possibilitat i vaig venir aquí per una guia pel tema laboral.
Com ho vas conèixer?
Ho vaig conèixer per el tema de la meva germana. La meva germana, quan va arribar aquí, estava trobant una situació com la que jo. No tenia coneixement del mercat laboral d'aquí, no tenia contactes tampoc fets, i d'alguna manera la van ajudar en aquest sentit. Llavors la meva germana i alguna de les seves amigues m'ho van recomanar. Mira, com una possibilitat està bé.
I ara, en canvi, ets voluntari de Càritas. Explica una mica com ha sigut aquest pas de participar d'un programa, a ser col·laborador...
Sí. Bàsicament va ser perquè quan vaig fer el programa que va ser el d'autocandidatura, em va ajudar molt a conèixer-me a mi mateix, no? I de la manera com veien les persones des de fora. El que passava és que soc una persona seriosa, però a més ho demostrava la meva actitud física. Vull dir que em creuo els braços amb una cara que potser no era la més amicable possible. Però, i això, d'alguna manera, em va dir, ostres, no, he de canviar alguna cosa. Una de les persones que feia el programa em va parlar de que, mira, que necessitaven voluntaris, que sempre hi ha joc per més gent, i jo vaig dir, mira, potser aquesta és una possibilitat per ajudar no solament a més gent, sinó a mi mateix. I vaig oferir-me. Després d'un temps em van trucar per fer-me l'entrevista.
I ara què fas a Càritas?
Sí, ara a Càritas... participo en diversos programes. El primer que vaig participar és en l'Espai Currículum, que és un espai per ajudar la gent que ve d'altres projectes, per exemple, els cursos de neteja, cuina i cura de persones grans, que no tenen la possibilitat o la disponibilitat de fer-se un currículum, i llavors nosaltres els atenem en aquest espai, fem el currículum i a més si cal es fem una petita classe de com buscar feina o quins jocs són importants de conèixer. Després d'aquest vaig participar també en un curs d'informàtica que es fa a la Biblioteca Central de Terrassa, on bàsicament és bàsic, ensenyem a la gent els elements bàsics de la informàtica, una mica de tot del tema del Word, una mica del tema d'internet, una mica del tema d'enviar correus electrònics, entre altres coses. I a part d'això també participo en diferents coses d'informàtica d'aquí de Terrassa, qualsevol dubte que tenen o alguna cosa que passa així, també estic disponible.
I què aporta ser voluntari?
A mi m'ha aportat molt. Com ja he comentat, tenia pensat que m'ajudaria a conèixer-me a mi mateix una mica, però em va sorprendre també les coses que m'ha aportat. Entre les més importants hi ha el tema de donar-me perspectiva. Jo conec la meva experiència com a migrant, però d'alguna manera és molt diferent del que et trobes. Cada cas és diferent, cada cas té les seves dificultats. I trobar-me en l'espai currículum, per exemple, amb gent que ve de qualsevol quantitat de països i amb situacions diferents, d'alguna manera et fa tenir aquesta perspectiva de que cada cosa és diferent i que cada cas és important. A més, m'ha ajudat molt en el tema de la paciència. Treballes amb molta gent diferent, amb gent que, per exemple, té dificultats amb l'idioma o té dificultats a saber com expressar-se segons quines coses. M'ha ajudat molt. M'ha ajudat molt en el tema de també sentir-te que estàs fent alguna cosa positiva. Jo em trobava en una situació on ja no estava ni estudiant, perquè ja havia acabat el curs, ni treballant, perquè no trobava una oportunitat. I, d'alguna manera, tenir unes 4 hores a la setmana on ja sabies que faries alguna cosa i que estaves generant alguna cosa positiva, em va ajudar molt a sentir-me d'una manera una persona que estava fent alguna cosa.
Creus que els participants dels programes de Càritas als que tu ajudes empatitzen més amb tu al ser un migrant, també?
Jo diria que sí. Potser a la primera vista sí que s'estranya una mica que els atengui jo, però una vegada comencen a parlar amb mi i va per dues bandes. Ells sí que simpatitzen més amb mi i jo també simpatitzo una mica més amb ells perquè d'alguna manera hi ha aquesta complicitat, no? Ells saben que jo he vingut aquí i que he passat per algun procés migratori i jo sé pel que han passat ells i també ens entenem una mica millor.
Bé, doncs això és tot. Moltes gràcies, Jonàs, i bona nit, Ignasi.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Bona nit, Ignasi. Vinga, fins ara.
Moltes gràcies, Iñaki Pardo, i gràcies també, Jonàs Álvarez, per aquesta estona compartida amb el testimoni d'avui en una veu de Càritas que té com a tema principal, tema clarament interdiocesà, el fet migratori, la formació i el voluntariat.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. L'agenda de Càritas.
Dimecres a les 10 del matí i fins a la 1 del migdia es farà la seu de Càritas Diocesana de Terrassa, al carrer Duran i Sors, número 11 de Sabadell, un curs de formació per a voluntaris de recepció.
El proper dissabte, dia 28, es farà durant el matí al Seminari de Vic la jornada de formació de Càritas Diocesana de Vic. Està dirigida a totes les persones directives, voluntàries i tècniques de Càritas Diocesana de Vic i porta per lema Acompanyar.
Aquest dissabte, també el dia 28, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, beneirà al migdia les noves instal·lacions de Càritas a la parròquia de Polinyà.
I dilluns que ve, a les 7 de la tarda, Càritas Garrotxa i el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa organitzen una xerrada titulada La remor del que s'acosta, l'encontre i la convivència. La farà Joan Canimes al casal Marià d'Olot.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Fins aquí aquesta edició de La veu de Càritas, dedicada sobretot a les migracions, tot just 8 dies després de la celebració de la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat. Recordem que ahir, durant tot el dia, a Barcelona, a la plaça i a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià es va celebrar la tradicional jornada que organitzen la Delegació de Pastoral Social de l'Arquebisbat de Barcelona i Càritas Diocesana amb els immigrants. No només es convocaven les persones estrangeres que viuen entre nosaltres, estrangeres de nacionalitat, però germanes i germans nostres igualment, sinó sobretot totes les comunitats cristianes, tant si treballen directament amb immigrants com si no, perquè visquin en la fe en Jesucrist aquesta proximitat amb les persones, que són persones que ens necessiten. Han vingut de fora, no pas per plaer, sinó per necessitat. Acabem amb aquest apunt. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 8 del vespre, el Toni Huguet a les vies de so, i la resta de l'equip, la Maria Marín, la Montserrat Creus, i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit.